amb Sara Casas.
Bon dia. L'Ajuntament de Palma ja té l'autorització d'un jutjat per desallotjar de manera forçosa l'antiga presó, on després de més de 3 mesos de procés per intentar que els residents abandonessin el recinte voluntàriament, encara hi viuen devers 80 persones. Segons ha anunciat el alcalde Jaime Martínez, demà la Junta de Govern aprovarà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta també amb la participació de la delegació del Govern estatal, per dissenyar el dispositiu i dur a terme aquest desallotjament que previsiblement s'efectuarà a final de mes. És una de les notícies destacades d'aquest dimarts en què ha arrencat la temuda selectivitat per prop de 5.000 estudiants de les Balears.
Estic feliç d'estar aquí perquè he estat tota la meva vida preparant-me per això.
Entre tot és assequible, ha entrat un poema bastant fàcil i no sé, me lo esperava més difícil.
I tot, en física, estem una mica ahí amb por.
Necessitaria un 12 y así entro asegurado.
No he dormido mucho. Cada X tiempo me despertaba y repasaba mentalmente.
Molts nervis per a alguns en aquest primer dia de les proves d'accés a la universitat, amb una novetat destacada. Per primera vegada es fa amb detectors de radiofreqüència per identificar dispositius electrònics no permesos, com telèfons mòbils, auriculars o rellotges intel·ligents. Tot d'una àmplia amb aquestes qüestions, protagonistes avui, 2 de juny. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per una nova concentració del 03, tot i la vaga jornada.
De més 40 educadores han protestat davant el Parlament per visibilitzar les seues reivindicacions, que millorin les condicions, que es negociï el conveni autonòmic i que revisi el decret de mínims.
Els advocats denuncien el caos a justícia per la implantació dels tribunals d'instància.
I és que, segons el col·legi que els agrupa, el nou sistema s'ha fet de manera precipitada i sense els mitjans necessaris. També avisen de nous retards a totes les jurisdiccions, especialment la civil.
El govern rebutja les negociacions bilaterals amb Hisenda sobre el finançament autonòmic.
El vicepresident Toni Costa qualifica de cortina de fum la invitació del ministre Arcadi Espanya amb la intenció de desviar la intenció de totes les notícies, diuen, que afecta el PSOE i el govern estatal.
Precisament estem molt pendents de la tensa situació política actual que passa pel repte llançat avui per Junts al Partit Popular. La formació catalana desafia Feijóo a anar a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont si vol el seu suport en una moció de censura. El líder popular respon que no cerca ni dreceres ni tampoc favors. A les 2:30 ha arribat també la informació més propera. A Eivissa, a Sant Antoni de Portmany, aquest estiu hi haurà més agents treballant en el torn d'hora baixa, als punts turístics. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Així es reforçarà el tram horari de 3 de la tarda a 10 de la nit, perquè és on han detectat que més incidents es produeixen, segons han informat avui a la presentació del Pla de Seguretat del municipi per aquesta temporada. I l'alcalde Marcos Serra ha recordat que per aquest estiu hi haurà més agents que mai a Sant Antoni de Portmany.
A Palma, l'Ajuntament ha concedit llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Camp Redó. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un edifici plurifamiliar ubicat en una parcel·la de prop de 18 metres quadrats i els habitatges repartiran en base a una sèrie de criteris socials. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny.
A Ciutadella, els empresaris d'Esborn han sol·licitat al jutge que ordeni l'execució de la sentència per la qual s'obliga l'Ajuntament a recuperar la circulació per la plaça. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. En un escrit demanen que es fixi un termini inferior als 2 mesos, que és l'habitual per al compliment de les mesures. Defensen que, tal com diu la sentència, retornar els vehicles i aparcaments a la plaça d'Esborn no suposa cap perjudici econòmic per a l'Ajuntament ni tampoc per als interessos públics. En canvi, sostenen sí que afecta els empresaris que, recordem, vinculen la pacificació de la plaça amb pèrdues econòmiques. L'Ajuntament presentarà recurs de cassació.
I ja que parlem de qüestions de trànsit, atenció en aquesta hora als conductors de Mallorca perquè s'ha produït un accident a l'autopista de l'aeroport, sentit Llucmajor, a l'altura d'Espilarí. Les retencions en aquesta hora són importants, arriben al centre comercial Fan Mallorca. I pel que fa als esports, Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Les internacionals mallorquines, Catacoll, Patri Guijarro i Lucía Corrales, són les grans protagonistes de la jornada.
Segona jornada d'entrenaments de la selecció espanyola Son Bibiloni per preparar el partit de divendres contra Anglaterra i les tres jugadores mallorquines han
portes avui al Media Day de la selecció als mitjans de comunicació. La quarta, Mariona Caldentei, farà la roda de premsa oficial el pròxim dijous. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal guanya a Manzanares per 3-4 i força el tercer partit de desempat als quarts de final del play-off pel títol de Lliga, que se jugarà dijous a les 7:30 a Somos.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui ens trobem de nou en una jornada marcada per la calma i la calor, a les portes d'un canvi de temps, això sí. De moment, aquesta jornada es ve marcada per un cel variable amb l'alternança de sol i núvols prims. Quant a la temperatura, tornem a tenir uns termòmetres elevats, fins i tot amb un cert augment respecte de l'anterior jornada. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 34 graus. El vent bufa fluix de mitjorn i també de llebeig, i per tant tenim unes condicions marítimes bastant tranquil·les. Ara bé, què passarà amb vista demà? Ja a les darreres hores d'avui, esperant que el vent comenci a agafar força, principalment de gregal, i això farà que al llarg de la següent jornada tinguem una mà més alterada, principalment al nord de cada una de les illes. I a més, també provocarà una baixada accentuada de la temperatura. Demà la refrescada es notarà a bona part del territori, i a tot això li haurem de sumar un augment dels núvols a partir de les hores centrals de la següent jornada.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem, en portada aquest mes de juny, l'antiga presó de Palma serà desallotjada, això després que els jutjats han autoritzat l'Ajuntament a dur a terme el desallotjament forçós d'aquest recinte. Passat demà dijous, la Junta de Seguretat Local, en què hi participa la delegació del govern espanyol a les Illes i el consistori, planificarà el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària. Corte constància que hi viuen, Carme Moreno, 80 persones.
Sí, la magistrada ha autoritzat el desallotjament forçós perquè argumenta que és una mesura necessària, adequada i proporcionada, tenint en compte els informes policials i dels bombers que alerten del risc real d'evacuació en cas d'incendi i els problemes estructurals de l'immoble. El bala de Palma, Jaime Martínez, ha dit que de les 226 persones que el mes de febrer vivien a l'edifici, encara en queden 80 i espera que els habitants, que encara no han partit, se'n vagin de manera voluntària.
Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar es desallotjament forçós perquè voluntàriament també desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos i després pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
El primer edil ha insistit que no té constància que les persones que vivien a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa i ha dit que algunes persones han partit a altres països de la Unió Europea. Martínez també ha assegurat, com en altres casos, es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i complesquin amb els requisits.
L'Ajuntament disposa de places per poder accedir, però han de complir com tots és una sèrie de condicions i són els serveis socials els que marquen aquestes condicions.
El BAL ha assegurat que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local a la zona. Una vegada no quedi ningú a l'antiga presó, l'edifici serà tapiat i es reforçarà la videovigilància per evitar una nova ocupació, com va passar fa una dècada. D'altra banda, l'àrea d'urbanisme de Cort redacta en aquest moment el projecte per construir al recinte més d'un centenar d'habitatges.
Mentrestant, a Eivissa s'ha produït sense incidents la sortida obligada dels darrers ocupants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria. L'Ajuntament en aquesta hora retira les que encara hi queden abandonades. Alberto Ferrer.
Ahir hi quedaven una vintena de caravanes. Avui a primera hora només n'hi havia 7 i a migdia ja no en quedava cap. L'Ajuntament n'ha retirat 4 per desballestar-les. La majoria dels que hi vivien no n'eren els propietaris, sinó que pagaven a partir de 400 euros mensuals de lloguer i a l'assentament hi ha qui acaparava una desena d'aquestes caravanes per llogar-les. 500 euros ens ha explicat que pagava una dona en situació de vulnerabilitat a qui atenen des d'avui els serveis socials municipals. Ningú vol sortir davant la càmera. Expliquen que l'amenaça de l'Ajuntament de multar els residents amb fortes sancions és el que els ha fet decidir-se a partir sense esperar un desallotjament judicial. Alguns expliquen que ja han trobat lloc en altres assentaments i n'hi ha que fan plans per anar-se'n de l'illa perquè el poc que guanyen no els compensa com han de viure.
I a Menorca, 9 propostes opten a formar part del futur parc de lloguer social de l'illa, més de la meitat a Maó. El termini impulsat pel Consell per captar blocs de pisos va acabar diumenge, Excel.
El Consell de Menorca ha rebut 9 propostes per adquirir edificis plurifamiliars i ampliar així el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert el passat dia 13, s'han presentat 6 ofertes a Mou, 2 a Ciutadella i una a Ferreries. Són, en total, 53 habitatges. Algun dels blocs oferts en té una vintena. Adolfo Vilafranca és el president del Consell.
15 dies s'han presentat 9 blocs, 9 edificis, i per tant, copa l'expectativa que teníem posada. No? Un dels requisits serà mirar la distribució i veure d'intentar cobrir tota Silla i no centrar molt només en un municipi.
El Departament d'Habitatge comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets i si es troben en construcció o formen part d'una comunitat de propietaris per comprovar si són viables. Sentim de nou Adolfo Vilafranca.
Alguns dels blocs compliran els requisits, a lo millor alguns no, és una cosa que tenim que averiguar i els tècnics ara ho estan mirant, i a lo millor farem un pla no d'un any, no d'un exercici concret, sinó un pla a lo millor a mig termini perquè això tingui una continuïtat en el futur i donar una millor resposta que podran donar només si ho faguéssim durant un any.
La compra de pisos es finançarà amb càrrec als romanents de tresoreria de la institució.
Notícies arreu de les Balears sobre la crisi de l'habitatge que contrasten amb un mercat laboral a ple rendiment. L'atur baixa al maig a les Balears prop d'un 7% interanual i el deixa el nombre d'aturats en els 23.600. Són dades que ha publicat avui el Ministeri de Treball. En canvi, les Illes han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen ja els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta de serveis.
I donem les dades pel que fa a la desocupació. Els perfils no varien. Els més nombrosos són el sector serveis, amb 17.000 persones cercant aquí feina, seguit de la construcció, amb 3.000 i un miler d'aturats a la indústria. Falten 300, que en aquest cas estan cercant feina a l'agricultura. Per sexe, són majoria les dones, 13.500 davant dels pocs més de 10.000 homes i prop de 5.000 estrangers, és a dir, un de cada 5 desocupats, que és una proporció, si més no, similar a la de la resta de la societat. Pel que fa a les dades de Seguretat Social, al maig les Illes varen guanyar més de 48.000 afiliats respecte de l'abril, és a dir, en només 30 dies. Superen així els 653.000 cotitzants, 542 al règim general i 108.000 més com a autònoms. Dades similars, amb progressions similars a les de mesos anteriors.
I pel que fa a les valoracions, Olivia, els sindicats insisteixen que més no vol dir millor i lamenten que a les Balears de cada vegada hi ha més gent fent feina, però més precaritzats.
Sí, així ho apunta la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, critica el govern i a la patronal per fomentar, diu, un discurs que criminalitza els treballadors, apuntant cap a l'absentisme o a la falta de productivitat, en lloc d'impulsar millores i canvis transformadors.
Un govern de les Illes i una classe empresarial que està més preocupada en crear discursos de criminalització de les persones treballadores en lloc de treballar per crear llocs de feina de qualitat, de transformar el nostre model econòmic i de qualificar les plantilles.
Per part de la gran patronal, la CAEB, la presidenta Carmen Planas destaca les dades laborals d'aquí de les Balears i confia que el ritme no baixi. En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assenyala una paradoxa, que la situació laboral és tan bona que s'està convertint per ells en un problema.
Un problema perquè hi ha una manca importantíssima de treballadors i treballadores. Estem xerrant que a les 4 illes només hi ha 23.000 persones cercant feina, que en una economia com la Balear és una xifra absolutament ridícula. Ja aquestes darreres setmanes, diferents empreses de diferents sectors estan trobant molts de problemes per poder contractar personal.
Per la seva banda, la consellera de Treball discrepa amb els sindicats pel que fa a la qualitat de l'ocupació balear. Catalina Cabré destaca que 3 de cada 4 nous contractes signats a les Balears van ser indefinits i a temps complet.
La inflació ha estat d'un 3,1% el 2025 i la pujada salarial el 2025 ha estat d'un 6,3%. Per tant, a Balears el salari puja més, bastant més, que el cost de la vida, la qual és una molt bona notícia.
Són les 2:14. Finalment, serà el Tribunal Constitucional l'encarregat de sentenciar si la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes s'ajusta a la legalitat.
Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
Així ho anunciava fa uns minuts la portaveu del govern espanyol, Elma Sáiz, després del Consell de Ministres. Després de diversos contactes entre les Balears i l'Estat, no hi ha hagut acord i l'executiu de Pedro Sánchez impugnarà la derogació d'una llei especialment significativa pels partits progressistes que la varen aprovar la passada legislatura.
I per fer-ho, l'Estat compta amb un dictamen favorable del Consell d'Estat que aprecia que la derogació acordada per PP i Vox vulnera l'obligació constitucional de col·laboració que tenen les comunitats autònomes amb el compliment de la Llei de Memòria Democràtica Estatal. Recordem que l'Estat ja ha recorregut derogacions similars, va ser el cas de les aprovades a Aragó, a Cantàbria o al País Valencià, mentre que en el cas d'Extremadura encara s'està negociant. En tot cas, totes aquestes normes aprovades per autonomies governades pel PP comporten escenaris similars perquè es mantenen les exhumacions de les víctimes de la Guerra Civil, com passa a les Balears amb la Llei de Fosses, però s'elimina el dret a la veritat, a la reparació de les víctimes o a les garanties de no repetició, la inclusió d'aquests continguts en el sistema educatiu.
No tenim valoracions encara aquesta passa feta per l'Estat espanyol per part del govern, que sí que s'ha pronunciat, però, sobre un altre dels assumptes que les comunitats fa anys tenen pendents amb l'Estat. Parlem de la reforma del finançament autonòmic i de l'executiu ha rebutjat avui negociar-lo bilateralment després d'aquesta proposta del Ministeri d'Hisenda d'obrir negociacions bilaterals per reformar-lo. Marta Puyal, Tot Parlament, bon dia.
Bon dia, sí, ho ha explicat el vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, que ha respost amb un no rotund a l'oferiment del ministre Arcadi Espanya i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció de la situació política que viu actualment el govern espanyol. Costa ha insistit que la reforma s'ha de negociar de manera multilateral a través del Consell de Política Fiscal i Financera i no mitjançant acords separats amb cada una de les comunitats. I ha criticat que l'executiu espanyol encara no ha donat resposta a diverses demandes de les Balears, com la renovació del règim fiscal especial, els convenis de carreteres o de ferrocarril o les indemnitzacions per residència dels funcionaris de l'Estat.
No té credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres dèiem no.
I fa uns minuts el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha avançat que aquesta setmana començarà a convocar les comunitats autònomes per ordre d'aprovació dels estatuts d'autonomia per parlar del model de finançament de cadascuna.
Espera que totes acudeixin a la trobada i per això demana que reflexionin aquelles que han mostrat el seu rebuig a les trobades bilaterals.
Se me escapa un poco las razones para no sentarse a dialogar. Te puede gustar más o menos el modelo, pero lo que no puedes decir es no quiero hablar del modelo y se me ocurren tres cosas para no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tienen modelo. Segundo, que lo que prioriza no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. En tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. Es que iguales son las tres juntas.
També ha demanat al Partit Popular que deixi les comunitats autònomes utilitzar els dobbers que se'ls transfereixin.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, gairebé 5.000 estudiants han començat avui les proves d'accés a la universitat. D'aquests, 4.000 a Mallorca, prop de 470 a Eivissa, una vintena a Formentera i 450 a Menorca. S'han dividit en 98 aules repartides en 9 punts d'examen arreu de l'arxipèlag i han iniciat la coneguda com a selectivitat sense incidències i amb dues novetats destacades. La més significativa és l'aplicació del reglament de sancions que va acompanyada de detectors de radiofreqüència o camp magnètic que passaran per tot totes les classes al llarg dels 3 dies que duren les Pau. Aina Morales.
El reglament preveu faltes lleus, com ara mirar l'examen d'un company, faltes greus, que seria, per exemple, consultar els apunts o fer marques d'identificació en els exàmens, i les molt greus, que es tradueixen en un suspens automàtic de les Pau. Impliquen, per exemple, suplantar la identitat o utilitzar dispositius electrònics de comunicació durant les proves. I és precisament per detectar aquests aparells que s'han instal·lat als detectors mòbils de radiofreqüència. Una mesura que els estudiants veuen amb bons ulls.
A veure, jo crec que és una alternativa molt bona perquè ara mateix, amb totes les novetats que
sí,
hi ha...
Sí, la intel·ligència artificial, les tecnologies sí. I tot
és
això.
Sí, detectar aquestes coses.
Bueno, jo crec que estan bé, no? En el final crec que han de tenir moltes mesures per veure si són capaços de fer nosaltres tot sol i si no han de necessitar altres medis per fer trampes.
Una altra novetat és el canvi en el sistema de gestió de les dades de correcció. La vicerrectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno, explica que s'utilitza una nova aplicació informàtica.
Guany tenim dos sistemes de lectura, el sistema clàssic del codi de barres, lo que passa és que les lectures ja estan obsoletes i estem treballant en un projecte per una aplicació informàtica que començam a emprar guany per fer més àgil la correcció. Això vol dir que hi ha un codi numèric, hi ha dos codis, el codi de barres i el codi numèric.
Cada any hi ha novetats, però el que no canvia són els nervis.
Estic molt nerviosa.
Estic un poc nerviós de cara als exàmens, uns exàmens que decidiran el meu futur.
Soy un poc nerviós, la verdad, però bueno, jo crec que me saldrà bien.
També nervis entre els professorat, però convençuts que anirà bé.
Bueno, jo crec que si han arribat fins aquí és que estan preparats i que saben a lo que venen.
Durant tot l'any han tingut bona preparació i jo crec que encara que ara tinguin nervis sortirà tot bé.
I una part fonamental per a molts dels estudiants són les famílies. De fet, també acompanyen en aquest procés i han volgut ser presents en el primer dia de les Pau. Doncs
pues mira, nosaltres ho hem viscut que ja vengueren diumenge a veure on estava situat l'edifici i si l'aula sabien quina era.
Estem un poc preocupades perquè és vera que és una etapa un poc dura. També ja ho hem viscut i hem passat per lo mateix. Ja fa no sé quant d'anys varen fer la selectivitat. I ara pues, ells ho repeteixen, i però anirà bé, com sempre.
El 58% dels estudiants que fan les Pau al campus de la UIB són a Mallorca, això són prop de 2.900 alumnes, i per facilitar l'arribada d'aquests alumnes, que coincideix amb el projecte de solarització, s'ha restringit, Aina, l'accés al recinte i prohibit l'estacionament en determinats caminals.
A més, s'ha habilitat un horari especial de transport públic per poder arribar fins al campus. S'han reforçat, per exemple, les freqüències de metro en tota la franja que va des de les 7:15 a les 9:05. I el servei habitual avui també s'ha afegit una sortida des de la Intermodal a les 7:05 i una altra a les 7:50. Per demà i dijous, a part d'aquestes, també s'hi suma una nova addicional a les 8:05.
I en la plana educativa, avui un altre assumpte que és notícia.
No ho està educant, no ho està.
Una quarantena de persones s'han concentrat davant les portes del Parlament per reclamar la negociació del primer conveni autonòmic per l'ensenyament de 0 a 3 anys. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i l'ESTEI consideren que la darrera proposta de la Conselleria d'Educació no acabarà amb la precarietat laboral al sector.
El departament del conseller Antoni Vera s'ha compromès a posar tots els recursos necessaris per equiparar els salaris de les mestres de l'escola concertada, que tenen els pitjors salaris. La responsable de l'ensenyament de 03 a Comissions Obreres, Pepa Ramis, assegura que aquesta solució no arreglarà la problemàtica de tot el sector.
Aquesta millora sí que és una petita millora per un tros d'escolatiu 03, no per tota la resta, sinó per un tros d'escolatiu 03, però també hem de ser conscients que seguiran quedant 4 i 5 taules salarials completament diferents.
A la concentració davant del Parlament, les treballadores també han afirmat que, a més de la millora salarial, és important incorporar la parella educativa a les aules de 0 a 3 per donar una millor atenció i educació als més menuts. Ho explica la mestra de l'escola d'infantil Espigros de Santa Maria, Irene Madroñero.
Sí, jo just som suport, ara mateix estic d'excedència, però som suport i hi ha un suport cada 3 aules. Clar, al final, una mestra ha d'estar tota sola amb 7 infants i un suport va passant per les aules per menys si està tot bé.
Avui a les 6 del capvespre hi ha convocada una manifestació a Palma que partirà des de la plaça Espanya fins a Cort, a Vara de Rei a Eivissa i es Mercadal. Hi haurà concentracions a la mateixa hora.
Aquest conflicte educatiu s'ha traslladat dins l'hemicicle. El conseller Vera s'ha compromès a portar els recursos necessaris per cobrir les diferències salarials entre les professionals de les escoletes integrades i les no integrades a la xarxa pública, sempre que sindicats i patronals arribin a una entesa pel conveni autonòmic del sector. Marta.
Sí, Vera també ha avançat que l'executiu modificarà el decret de mínims perquè sigui una realitat el curs que ve, no l'altre, i ha explicat que es treballa en una nova normativa sobre els menjadors per reduir les ràtios. Resposta del conseller a les crítiques de la diputada socialista Amanda Fernández, que ha acusat l'executiu d'afavorir la concertació i la privatització del servei. Fernández també ha assegurat que les patronals estan bloquejant la negociació del conveni amb el suport del govern.
Vostès i les patronals han volgut callar amb amenaces, però aquí tots i totes el serem sa veu. I en paraules seves li deim alt i clar, 0-3 és un cicle educatiu, no guardam, educam.
A la seva resposta, Antoni Vera ha defensat la gestió de l'actual executiu i afirma que s'estan donant respostes a les reivindicacions històriques del sector i acusa l'esquerra d'haver provocat la situació actual.
Vos deman perdó en nom del govern anterior d'Esquerres, en nom d'ells. En segon lloc, senyora diputada, donam resposta a les demandes de les educadores fent una esmena a la totalitat en el sanchisme i a l'amandisme, perquè els seus problemes són fruit d'estàndem Sánchez-Amanda.
Declaracions del conseller al Parlament que precisament fa uns minuts acaba de reprovar tant el ministre de Transports, Òscar Puente, com el president d'AENA, Maurici Lucena. Els motius, la lona publicitària a l'aeroport de Palma per promoure el turisme d'accessos i, sobretot, per la intenció d'AENA d'ampliar l'aeroport d'Eivissa. La majoria de la cambra considera que l'ampliació és contrària a les polítiques de contenció turística i, per això, reclamen la retirada del projecte d'ampliació.
Gràcies, Marta. I en una qüestió més en clau laboral, el Col·legi d'Advocats ha denunciat un caos sense precedents a la justícia per la implantació de la nova organització que asseguren s'ha fet de manera precipitada i sense els mitjans necessaris. Avisen també de nous retards que afectaran totes les jurisdiccions, especialment la civil.
Per això es mostren extremadament preocupats, diuen, per la manera que s'està implantant aquesta denominada llei d'eficiència. Asseguren que en lloc de resoldre els problemes històrics que pateix el sistema, els està greujant perquè s'ha optat per fer-ho de manera impositiva, sense planificar ni consensuar.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Ho dèiem en titulars, Junts desafia Alberto Núñez Feijóo a anar directament a Waterloo a parlar amb Carles Puigdemont si vol negociar el seu suport a una moció de censura per fer fora del govern de l'Estat el socialista Pedro Sánchez.
Turull, en declaracions a Catalunya Ràdio, assegura que si el líder del PP té una proposta, el que ha de fer és anar fins a Waterloo perquè l'escolti en persona Carles Puigdemont.
El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
I mentre en Feijóo ha evitat contestar aquest oferiment de Junts, ha tornat a apel·lar a la formació catalana i al PNB i demana eleccions.
No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
Des de la Moncloa, la ministra portaveu del govern, Elma Saiz, acusa Feijóo de cinisme i desesperació.
Yo calificaría l'actitud del señor Feijóo con dos palabras. Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar.
L'Estatut Marc de Sanitat és i serà notícia pràcticament tota la setmana. Avui el Consell de Ministres ha aprovat el text. Divendres el Ministeri ha convocat les comunitats al Consell Interterritorial de Salut i tot això malgrat l'oposició frontal dels sindicats mèdics que mantenen la convocatòria de vaga per la setmana de dia 15 de juny.
El text aprovat avui en Consell de Ministres ha estat pactat amb sindicats com Comissions, UGT, CESIF o SATSE. Inclou millores com ara reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 17 i fixar les jornades setmanals en un màxim de 45 hores. Tot i això, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics ho considera insuficient, exigeixen un marc de regulació propi i independent de la resta de professionals i per això mantenen la cinquena convocatòria de vaga setmanal. Serà entre el 15 i el 19 de juny.
Idò, amb aquesta notícia ens acostarem ja a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia, de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera amb les desconnexions insulars.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha concedit llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Can Redó. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un edifici plurifamiliar ubicat en una parcel·la de prop de 18.000 metres quadrats i els habitatges es repartiran en base a una sèrie de criteris socials. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny.
Obert el període de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'ajuts de l'IMAS destinada a la gestió i al manteniment de les residències públiques municipals.
Els ajuntaments interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 8 de juny. La convocatòria està dotada amb 5 milions d'euros.
L'Ajuntament de Pollença implantarà la recollida porta a porta a partir del dia 15 de juny. Avui s'han començat a repartir els nous palets.
Un 70% dels fems que acaben al poal de rebuig són residus de matèria orgànica. L'objectiu és reciclar aquest material i reduir la incineració.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam retencions importants a l'autopista de Llucmajor en sentit creixent, a l'altura d'Espillerí. S'ha produït un accident fa d'haver una hora i pico i havia quedat un vehicle ocupant el carril dret en aquest punt. Això ara mateix està generant retencions importants en aquesta via. Pràcticament des de l'inici de l'autopista de Llucmajor trobaran ja retenció fins al quilòmetre 10. Precaució si circulen i paciència per aquest punt. També les retencions habituals a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, a la cintura de la sortida, cap a les escoles i també a l'autopista d'Andratx, a l'entrada del túnel de Gènova. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Palma ha concedit la llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Can Redó. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny.
Es tracta d'un edifici plurifamiliar que està ubicat en una parcel·la de prop de 18.000 metres quadrats i els habitatges es repartiran d'acord amb una sèrie de criteris socials. Ho ha anunciat avui el regidor Òscar Fidalgo després de la Comissió d'Urbanisme.
Un mínimo del 30% del total d'estas viviendas estaran reservadas para jóvenes palmesanos menores de 35 años, y digo palmesanos porque, como saben ustedes, requieren 5 años mínimos de residencia, un 10% para mayores de 65 años y otro 10% para familias monoparentales.
Cort destaca que la mesura suposa un nou pas en el pla de xoc d'habitatge del consistori, amb què té previst edificar al voltant de 1.000 habitatges. Aquests 87 formen part d'un lot amb un total de 166 més. Els altres 80 immobles es construiran a Son Ferragut i l'Ajuntament preveu que tinguin la llicència la setmana que ve.
Per una altra banda, Cort assegura que intenta arribar a un acord amb la propietat d'una casa singular en torre de la Vileta per conservar-la. L'associació Arca demana protegir l'immoble perquè considera que forma part del patrimoni i de la identitat del barri.
L'Ajuntament de Palma remarca que la propietat disposa de tots els requisits per dur a terme la demolició de la casa, però que tot i això intentaran evitar-ho. Escolta'm Òscar Fidalgo.
El que les habla se ha prestado para mediar en la medida de las posibilidades amigables y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con la propiedad junto con la jefa de departamento de obras para ver si estarían dispuestos a conservar el inmueble.
Arca reclama la suspensió cautelar immediata de la llicència, a més de la catalogació de l'edifici. A més, demana a les administracions reflexionar sobre la pèrdua progressiva del patrimoni arquitectònic de la ciutat.
La Comissió d'Urbanisme també ha decidit desmuntar la pèrgola de ses voltes al passeig marítim perquè el seu mal estat suposa un perill per a les persones.
Los informes técnicos apuntan al deterioro propio del paso del tiempo, a la exposición continuada, es una zona muy cercana al mar, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento de los materiales, circunstancias que hacen recomendable una intervención integral sobre esta estructura existente.
Mentrestant, apoyant-se l'Ajuntament, cedirà un immoble situat a l'urbanització de Gondmar a l'Ibavi per a la construcció d'habitatges protegits. Així es va aprovar en el darrer ple de manera definitiva i per unanimitat.
El projecte consta de 28 habitatges amb diferents característiques i habitacions, una zona d'aparcament i una àrea esportiva que serà pública. Podran sol·licitar aquests habitatges persones de totes les edats en 10 anys de residència continuada al municipi. Dels 28 habitatges, 3 seran cedits a l'Ajuntament, un d'ells totalment adaptat per a emergències temporals. Així, entre aquests nous habitatges, el del Carot i la reforma de la casa del Roser Vell, l'Ajuntament disposarà d'uns 7 habitatges per a situacions excepcionals.
I tot això, finalment s'ha executat el desnonament a un pis al barri de Santa Catalina de Palma. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta, i assegura que no té cap alternativa residencial.
Pilar López afirma que de moment haurà de viure en un hostal durant 15 dies i després cercar un altre lloc. Devers les 11 del matí ha hagut d'abandonar l'habitatge que després d'anys en mans d'un fons voltor ara ha comprat una parella. La dona diu que va llogar el pis a un banc l'any 2012 i que des del 2018 ha continuat pagant el lloguer a un fons voltor.
Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años que tiene ahora 32, sola. Ofrecí renovar el contrato, ofrecí comprar la vivienda. No, a fondo buitre.
Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi vivia algú i assegura que ara el necessita per viure amb la seva parella.
Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final. Y bueno, yo al final tengo dos préstamos, necesito venirme que vengo con mi novia a vivir, o sea que no es mentira, al final es para mí.
La Comissió Judicial i la Policia Nacional han acudit avui matí al desnonament, tot i que aquest s'ha produït de manera pacífica.
2:37, més qüestions. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que comparteix les reivindicacions de les famílies de l'escola de Son Serra de Palma que reclamen la construcció d'un nou centre, tot i que no s'ha compromès a concretar una data. Segons ha explicat al Parlament, l'Ajuntament cedirà els terrenys necessaris a l'IBISEC i l'IBISEC redactarà volent dir l'avantprojecte del nou centre. Vera ha afirmat que enguany es podrà licitar el projecte executiu i posteriorment les obres, que també inclouran noves places per a infants de 0 a 3 anys.
La diputada socialista Malena Riudevets ha criticat la manca de compromisos formals per concretar una data de construcció i ha recordat que les actuals instal·lacions han quedat petites i inadequades.
Li demanen dates i compromisos. Per això li torna a demanar directament. Senyor Vera, serà Vera que el TIPM Son Serra tindrà el nou centre que els seus alumnes mereixen?
Comparteix les reivindicacions de les famílies de Son Serra, comparteix les seves reivindicacions. Allò que no comparteix, els seus partidistes que vostès en fan, en quina cara venen aquí a criticar els problemes que vostès crearen?
Representants de l'Associació de Famílies del Centre han assistit avui al Parlament per reclamar el nou centre.
I ho dèiem en titular, ja està obert el període de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'ajuts de l'IMAS destinada a la gestió i al manteniment de les residències, publicada aquest mes de maig i dotada en 5 milions d'euros.
Els ajuntaments interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 8 de juny. Coincidint amb aquesta convocatòria, el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha visitat avui la residència de Campos per conèixer de primera mà el funcionament del centre.
L'any 2026 aquesta ajuda ha passat a 5 milions d'euros. I ho fem perquè volem pagar pràcticament el 100% del cost de les residències municipals. Amb aquests 5 milions d'euros quedarà pràcticament cobert. Per tant, complirem amb els dos objectius. Per una banda, ajudant els ajuntaments amb una part econòmica, però per altra, garantir un servei de qualitat, de proximitat, arrelat en el territori i centrat en les persones, que és el que volem oferir des del Consell de Mallorca gràcies a la col·laboració dels ajuntaments.
La residència de Campos va ser una de les beneficiàries de la primera convocatòria d'aquestes subvencions, que va comptar inicialment amb una dotació de 2 milions d'euros, posteriorment ampliada amb 1 milió més.
Per la mare del castell de l'Aro, hi ha hagut relleu al capdavant de l'hostatgeria. A partir d'ara i durant els pròxims 7 anys, 3 dones es posen al capdavant d'aquest emblemàtic allotjament de la Serra de Tramuntana.
L'amor a la muntanya d'Uitna Linda acceptà el repte de fer-se càrrec de l'hostatgeria del castell de l'Aro. Aquesta italiana, que fa uns anys que viu a Mallorca, no ho farà tota sola, ja que en aquesta aventura l'acompanyen dues dones més que abans no es coneixien.
Jo crec que era un somni de fa temps per les tres. Per les tres. L'havíem pensat en altres llocs, o cadascuna havia pensat algo, i quan ha sortit això i ens hem conegut, hem pensat que això era el nostre somni.
Donar menjar als ases que empren per pujar els aliments al castell, encarregar-se de les habitacions que ocupen els hostes i ocupar-se de la cuina i el bar són altres tasques que per torns durant la setmana i conjuntament els caps de setmana faran les tres noves dones del castell de l'Aro. És Maria Melis.
Volem intentar, si podem, amb ajudes del Consell, si ho aconseguim, fer un refugi un poc més sostenible, perquè el problema de l'aigua, només tenim aigua de pluja, és bastant complicat pujar aigua allà dalt, és molt car. I, clar, volem començar el millor en fer banyos secs.
Més qüestions. Un 70% dels fems que acaben al poal de rebuig de Pollença són residus de matèria orgànica. Per reciclar aquest material i reduir la incineració, l'Ajuntament implantarà la recollida porta a porta d'aquesta fracció a partir del dia 15 de juny. Avui s'han començat a repartir els nous poalets.
Cos als jardins de Joan Marc en el primer dia d'entrega dels nous poalets del FEMS. El pròxim 15 de juny comença la recollida porta a porta de la fracció orgànica i fins diumenge de matí reparteix un kit per cada habitatge on hi haurà aquest servei. L'objectiu és reduir la incineració. Joana Aina Campomà és la primera tinent de Balda.
Tenim que un percentatge en un rebuig, un major percentatge de matèria orgànica, que supera quasi un 70%. Per tant, l'objectiu és precisament baixar el rebuig, que és el que ens costa més, perquè l'han de dur a Palma, però després, a més, han de pagar les taxes de TIRME de la incineració.
Els poalets duen un xip perquè l'Ajuntament pugui dur un control de quants habitatges treuen al carrer les diferents fraccions. Alguns dels que ja els han recollit veuen amb molt bons ulls aquesta mesura.
Se podrà fer compost, bé, bona terra per els jardins i tot això de tu poble. Vols durar un poc més de feina? No ho sé, jo crec que quan un s'hi acostumi anirà a la mar de bé.
Cobraré bé i si redueixen encara de més a més la quota de servei, pues millor.
D'altres, en canvi, no ho tenen tan clar.
Ara centres, no passi un parell de mesos, no poden dir, perquè això és nou.
L'Ajuntament diu que destinarà l'estalvi econòmic a millorar el servei de la recollida.
I seguim a Pollença, on estan immersos en els preparatius per a la processó del Corpus i el Ball de les Aigles de diumenge. Les dues al·lotes que fan d'aigles sortiran cobertes en totes les joies que els han cedit les famílies del poble. Aquests dies, les brodadores cusen les peces als vestits.
Un per una i sota mesures de seguretat estrictes es cusen les joies als vestits de les àguiles de Pollença. El seu valor és incalculable i ni tan sols les nostres càmeres han pogut accedir a la sala on fan feina. Un ritual que es repeteix any rere any gràcies a la feina d'aquestes brodadores i la col·laboració de les famílies del poble que cedeixen les seves peces més valuoses. Aina Cifra és l'organitzadora del Ball de les Àguiles i Margalida Marquès és cosidora.
Hi ha molta feina que no sabeu, duim... La mare, sobretot enguany és una mare, però són dues germanes, du molt de mesos que ha anat a cercar-lo a les cases, i nosaltres un parell de setmanes ja que cosim, perquè no és una feina d'un dia.
Som molt faneres. I el primer dia anem a tope,
per aquí no hem de ser tens. I el tercer dia sempre anem ja un poquet més relaxades.
Són moltes peces, totes d'or, i que enguany han cedit 60 famílies del poble. Joana Suau és brodadora i Francisca Sales cosidora.
L'aina és la que mos col·loca les joies i nosaltres els cosim. Mira, més o menys que estiguin les dues capetes, no són les mateixes joies, però que queden igual de guapes. De lo que cosim no són barres, no sé què per... Podria ser, però miràvem i miràvem a veure com està de... Si totes estan ben cosides, estan ben cosides. No se n'ha perdut aquest mai.
Les germanes Marta i Júlia Llobera faran enguany el paper d'àguiles. Ho viuen d'una manera molt especial.
Està molt emocionant, el procés és molt guapo.
Cada família té una història, les joies també tenen una història darrere, i és molt guapo.
La processó sortirà diumenge a les 7 del capvespre pels carrers del poble.
I un darrer punt, perquè l'Església Nova de Son Servera ha acollit avui la presentació de la Nit de l'Arc, que se celebrarà el pròxim dia 13 de juny a les Capelles. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vete Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Arrenquem amb la selecció espanyola, que ha entrenat avui a Son Bibiloni a porta tancada.
Sí, la selecció espanyola de Sonia Bermúdez fa feina a Son Bibiloni per preparar el partit de classificació que divendres l'enfrontarà a Anglaterra a Son Moix. I avui, tres de les quatre jugadores mallorquines de la selecció han passat pels micròfons dels mitjans de comunicació. Patrick Guijarro i Lucía Corrales han valorat la possibilitat d'entrenar i jugar a casa. Lucía Corrales fa una crida a l'afició.
Hombre, és que jo crec que no ho he dit. No hi ha partit més guapo perquè vingui la gent a veure el partit i que vengui a animar-nos, que a nosaltres ens fa falta. I de veres que serà un partit super, super xulo i que guanyarem per ells.
Patrick Guijarro valora especialment que aquest partit transcendental se jugui a Son Moix.
Sí, la verdad es que ojalá fuese el último partido. Sería ya la puntita de emoción. Pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido, incluso también depende de los resultados, pero lo primero es ganar. Y sí, muy, muy emocionante, me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial, me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
Ambdues, Corrales y Guijarro, parlan del rival, de Inglaterra.
Tiene jugadoras con mucha calidad, pero tampoco les importa que tengamos el balón. Yo creo que eso les hace también un equipo muy completo y muy competitivo, y que a la hora de los contraataques, que es lo que pasó ahí en Wembley, pues también tienen recursos para eso. Contra Inglaterra nos conocemos muy bien, a las dos nos gusta ser agresivas, tener el balón, somos selecciones muy ambiciosas y competitivas y queremos ganar y ser las primeras de grupo.
Dijous farà roda de premsa oficial la falanitxera Mariona Caldentei, que precisament juga a la Premier. Pel que fa a la selecció masculina, l'equip de Luis de la Fuente continua també preparant, en el seu cas, el Mundial amb el porter mallorquinista Leo Román a l'equip de feina abans de que els 26 seleccionats vagin cap a Nord-Amèrica. Fora de la preparació pel Mundial, el central del Mallorca, Martin Valiant, va jugar un amistós amb Eslovàquia contra Malta, amb victòria per 2-1. I per tancar l'actualitat al món del futbol, afegim que el mallorquí Lluís Bestard serà un dels 6 àrbitres que dirigiran els partits de play-off d'ascens a primera divisió que jugaran Castelló, Almeria, Les Palmes i Màlaga.
L'Illes Balears Palma Futsal guanya a Manzanares i cercarà en dijous arribar a semifinals pel títol de Lliga.
Era un partit a cara o creu, després d'haver perdut divendres a Son Moix davant l'equip manxec. El Palma havia de guanyar per no quedar eliminat i ho va fer no sense patir per 3-4. Els de Vadillo guanyaven 0-3 a la primera part, encara que varen arribar al descans 1-3 amb un gol del Manzanares a un segon del descans. A la segona part, molt pres, va arribar el 2-3 i fins al final l'equip mallorquí va gestionar l'avantatge mínima fins a acabar amb el 3-4 definitiu que força el partit de desempat que jugaran dijous a Somoix a partir de les 7:30. Sentim l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Mucho mini partido dentro del partido. Creo que quitando un poco el inicio, que ellos han tenido una ocasión bastante clara con Javi Alonso, después nos hemos rehecho y hemos dominado bien el partido. Creo que hemos sido mejores.
Com no pot ser d'altra manera, i amb empat a l'eliminatòria, Vadillo parla així del desempat de dijous.
A partir de ahí sí que el jueves estamos los dos equipos sin red, ¿no? Y seguramente, viendo los dos partidos, va a tocar sufrir. Va a tocar sufrir porque está todo muy igualado, porque las eliminatorias son todas muy igualadas y se está viendo, ¿no? Entre los dos partidos. El jueves no va a ser diferente. Un partido equilibrado y donde las áreas van a mandar, y a partir de ahí pues recuperando y corregir un par de cositas que tenemos que corregir y ya darlo todo, que el jueves es una final, ¿no?
El técnico del Palma demana suport a la afición para dijous a Somoix.
Nosotros el jueves necesitamos el apoyo de nuestra afición, ¿no? Necesitamos que hayan 4.000 personas, 3.600 personas, que el pabellón se llene. El otro día nos jugábamos en playoff y creo que éramos 1.300 personas. Necesitamos que, si todos queremos de que Palma esté en las fases finales, pues el equipo necesita ese apoyo de la afición, que entre todos hemos visto que cuando somos y se viste de gala, pues el equipo se siente muy cómodo y se siente muy reforzado.
D'altra banda, el tanca Manolo Piqueras valora especialmente el nivel del equipo rival, el Manzanares.
Sí, un equipo que te gana en casa, que llega a playoff, que se clasifica para la Copa de España. Han hecho un temporadón. También están a un partido de meterse en semifinales, como nosotros. Todo puede pasar. Se está viendo en los playoffs que está habiendo mucha igualdad. Así que a centrarnos en nosotros, a descansar, a trabajar bien, y el jueves, junto a nuestra afición, pues intentar conseguir la victoria.
I avui al programa Esports 3 migdia ha parlat Charuto, autor ahir de dos gols.
Contento por los goles, no solo por los goles, más por estar ajudando al equipo en defensa y en todo más. Y bueno, una pena que Alisson tuve la expulsión, pero vamos con todo en jueves para ganar ese partido y las semifinales.
El pivot brasiler destaca la victoria ahir a la pista del Manzanares.
Un gran partido ayer, una victoria importante. Sabemos que tenemos que ganar para continuar vivos en la competición, y ha sido un partidazo y conseguimos traer para el tercer partido, que va a ser en nuestra casa.
Charuto ya pensa en aquest tercer partido de desempat a casa el próximo dijous.
Tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición, pero tenemos que entrar enchufados y concentrados para hacer un gran partido y defender mucho. Creo que los goles van a salir al natural. Bueno, lo que pasa es que tenemos que defender mucho porque es un equipo que ataca mucho. Manzanares tiene mucha buena calidad individual. Y es eso, es intentar minimizar los errores y hacer un buen partido y clasificar a las semifinales.
Cuanto a la resta de eliminatorias, Barça y Movistar Inter ya están a semifinales y se enfrentarán entre ellos. El Barça va a eliminar el Valdepeñas y el Inter al Cartagena, el campeón de las dos darreras temporadas. Jesús Herrero es el porter del Inter.
Y nos quedamos con esta sensación tan buena de que ahora mismo vamos a seguir soñando, vamos a intentar que nuestra afición siga enganchada con nosotros y vamos a ver qué pasa la siguiente ronda.
En bàsquet, Gavi, el Clas Sant Antoni queda a les portes de l'ascens de categoria.
Sí, és moment de fer balanç i pensar en el futur. El nostre company Víctor Sancho ha parlat avui amb el president del Clas, Vicent Costa.
El president dels Portmanyins, que es van quedar a les portes de l'ascens a primera FEB per tercer any, alaba la feina de Barrocal, però fins a la setmana vinent caldrà esperar per conèixer el seu futur.
Ara mateix no et puc dir res. No. Que m'agradaria que continués, pues, evidentment, perquè ja et dic, vull dir, m'agrada molt la feina que ha fet i m'agrada la forma que té d'entrenar. És excepcional, vull dir, crec que viu el bàsquet com molt poca gent. Per tant, vull dir, és una persona molt vàlida.
Vicent Costa diu que no es rendeixen i que el Clas ho tornarà a intentar.
Nosaltres som una mica caparruts i que ho tornarem a intentar. Algun dia, com solen dir, el Tres Esport serà benèvol en nosaltres i ho aconseguirem. La miqueta de sort que et falta no ha caigut mai de la nostra banda, ja sigui amb aquesta eliminatòria o en les anteriors. Vull dir, és un factor que no el pots controlar. Tornar a sortir en aquesta lliga, d'as màxim, i sobretot pues intentar tornar a sa pista tot el que us dona sa gent de Sagrada.
Recordem, rècord històric a Sa Pedrera el passat dissabte a un pavelló a Eivissa amb més de 2.500 espectadors.
Pel que fa a la Lliga ACB, avui comencen els play-offs amb els partits UCAM Múrcia-Barça i Real Madrid-Tenerife, un nou play-off pel menorquí i capità blanc Sergi Llull. D'altra banda, la internacional mallorquina Noa Morro ha valorat a Televisió Espanyola l'arribada a la NBA femenina de dues companyes de selecció, Ava Fam i Iliana Martín.
Son amigas, pues muy contenta por ellas y súper orgullosa, y también da como a entender que no sé, todas podemos llegar, ¿sabes? Al final tener referentes tan de nuestra edad y tal allí, pues nos abre puertas a nosotras también.
I tancam el bàsquet amb l'Azul Marino, que ahir va fer oficial el comiat de 5 jugadores, a Maiken Siciliano, Jane Asinde, Enya Maguire, Marta García i Adut Bulgac.
I acabem amb tennis i ciclisme.
A Roland Garros, l'únic espanyol que segueix en competició, Rafa Jodar jugarà quarts de final contra l'alemany Alexander Zverev, partit que començarà al voltant de les 3. I al Giro d'Itàlia, Mavi Garcia disputa la quarta etapa, una cronoescalada de 12,7 quilòmetres de recorregut entre Belluno i Nevegal. Recordem que la jornada d'ahir Mavi va arribar amb el gruix del pilot i està a la classificació general a 30 segons de la líder Elisa Balsamo, pendent del resultat d'avui.
Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Fem una pausa i tornem amb Cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Protegits del sol per un tendal, absents del renou de la plaça d'Espanya, concentrats en la literatura. Amb Jules Verne com a objectiu i na Marina com a guia, avui la Fira del Llibre de Palma ha acollit una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Parlem de 7 usuaris de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat.
Sí, són en Pau, en Juanma, na Isabel, na Joana, en Mateo, en Vicente i na Maite, que han canviat l'escenari per un dia. Ells cada dimarts reuneixen per llegir junts i fer-ho en veu alta, amb llibres adaptats per facilitar-ne la comprensió i amb na Marina com a dinamitzadora i acompanyant.
Nació en Anques, en la costa atlàntica de Francia.
Prenem un moment. Aquest és el Julio Verne, veieu la cara, eh? I va néixer, ho diu, a la costa atlàntica. Veieu, això és París.
En aquests clubs ningú queda enrere. Quan és necessari s'expliquen els conceptes o les paraules i d'una setmana a l'altra s'asseguren que tothom segueixi el fil en una iniciativa que va començar a Suècia als anys 60 i dels quals tots, més tard o més d'hora, podem acabar sent usuaris. Càtia Més, responsable d'aquesta iniciativa.
Fem feina en lectura fàcil en nouvinguts, en gent gran, sense hàbit, el lector, moltes dones s'apunten, en gent amb major deteriorament cognitiu, en gent amb Parkinson, que gent amb un nivell cultural mitjalt, però quan la malaltia està molt avançada, clar, perden, han perdut concentració.
I ens diu el mateix, però amb altres paraules, en Juanma, un dels membres d'aquest club, un jove que ja estimava els llibres, fins i tot quan no li resultaven fàcils.
A persones, a lo millor, que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
Frases simples, lletra grossa, els personatges necessaris, petits canvis que no lleven la força dels textos i que poden facilitar molt les coses.
Con estos libros, pues voy entendiendo más que antes.
Que antes no lo entendía y no leía. Así de claro, y ahora pues hace más ganas, sabes más títulos y entiendes más lo que lees.
Yo me estoy aficionando mucho a la lectura gracias al Club de Lectura y a la Marina y a los meus companys, y voy a agradecer al coordinador Balear, que es el meu encargallés también,
que hagi muntat aquest club de lectura, perquè a mi me fa molt que facilitar per llegir i entendre millor.
Entendre per estimar, facilitar per donar a conèixer i lluitar també contra certs prejudicis.
La cultura l'hem associada durant segles a gent a nivell cultural alt. I en el final és un tema de sensibilitat. I això és el que la gent no entén. El que passa és que, clar, has de posar l'eina que cada persona necessita.
Jules Verne haurà d'esperar fins la setmana que ve en aquesta iniciativa que s'escampa cada vegada més a les nostres biblioteques en una tendència que no hauria d'aturar perquè més d'un 30% de la població té dificultats lectores.
I parlant de la Fira del Llibre, dijous i Vetres Ràdio s'apunta a la festa i tant Tèntol com l'Aviador es faran en directe des d'allà.
Nel blu, dipinto di blu.
Yves Klein va definir el futur de l'art occidental. Judoka, provocador, el darrer artista francès de gran impacte internacional, va tenir 8 anys d'activitat prodigiosa abans de la seva mort inesperada quan en tenia 34. A partir d'avui, una mostra de la Fundació Joan Marc de Palma, Yves Klein, un poco de infinito, resumeix el seu univers creatiu en 20 peces.
20 peces on no hi falta, esclar, el blau elèctric, o podríem dir electritzant, que diuen va inspirar aquesta cançó de Domenico Modugno i que l'artista va fer seu per sempre, i no és una manera de xerrar. Pablo Pérez Dors és el director de la Fundació Marc de Palma.
Coneixem colors pels noms de l'artista, pues, per exemple, el groc Tiepolo, o el marró Van Dyck, coses així, però no són el mateix. El blau Klein és un color patentat.
Tot això en aquesta mostra fins al 26 de setembre, una mostra que reuneix obres procedents de l'IBAM, el Museu Nacional de Centre de Reina Sofia i també de col·leccions privades.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 2 de juny i començant amb la situació del trànsit a Mallorca. Un accident a l'autopista de l'aeroport en direcció Llucmajor està provocant en aquesta hora retencions importants. Connectem amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobant tràfic lent i aturades intermitents, CMR9, autopista Llucmajor en sentit aeroport, des de l'altura del Palau del Congressos fins al polígono de Sonoms, i també SMA1, autopista d'Andratx en sentit Palma, des de l'altura de Palma Nova fins al llaç en la via cintura. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, Dani. Aquesta és, doncs, la situació del trànsit. Un altre assumpte destacat de l'actualitat arriba de l'Ajuntament de Palma, que ja té autorització judicial per desallotjar de manera forçosa l'antiga presó, on encara hi viuen d'avers 80 persones. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons ha anunciat el balde, Jaime Martínez, demà la Junta de Govern aprovarà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat per dissenyar el dispositiu per dur a terme aquest desallotjament que previsiblement s'efectuarà a final de mes.
Acompanyarem en serveis socials fins en el darrer moment i instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com us dic, és un mandat judicial. Ja no és una proposta o una sol·licitud d'Ajuntament, sinó que hi ha un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
El Constitucional serà l'encarregat de sentenciar si la derogació de la llei de memòria de les Illes s'ajusta a la legalitat.
Després de diversos contactes entre Balears i l'Estat, no hi ha hagut acord i l'executiu de Pedro Sánchez impugnarà la derogació d'una llei especialment significativa pels partits progressistes que la varen aprovar la passada legislatura. Així ho ha anunciat la portaveu del govern estatal, Elma Saiz, després del Consell de Ministres.
Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
Aquí a les Balears, el govern i el PP de moment no valoren aquesta decisió de l'executiu de Pedro Sánchez.
El govern de Marga Proensi rebutja negociar literalment el finançament bilateralment el finançament autonòmic després de la proposta del Ministeri d'Hisenda d'obrir negociacions per reformar-lo.
El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, ha respost amb un no rotund a l'oferiment del ministre Arcadi Espanya i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar cridaria l'atenció, diu, de la situació política que viu actualment el govern espanyol. Costa ha insistit que la reforma s'ha de negociar de manera multilateral.
No té credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres dèiem no.
I el Consell de Ministres ha donat llum verda a l'Estatut Marc de Sanitat, malgrat l'oposició frontal dels sindicats mèdics que mantenen la convocatòria de vaga per la setmana del 15 de juny.
El text aprovat avui en Consell de Ministres ha estat pactat amb sindicats com Comissions, UGT, SACIF o SATSE. Inclou millores com ara reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 7. També fixar les jornades setmanals a no més de 45 hores. Divendres, el Ministeri ha convocat a les comunitats autònomes al Consell Interterritorial de Salut.
Arribarem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.